podríem fer-ho abans i potser els nostres fills sí que haguessin disfrutat aquesta nova bressol. Ara mateix estem en l'últim curs, nosaltres no ho veurem, però bueno, estem contentes que les pròximes famílies doncs, no tinguin que veure amb tot això que hem viscut ara, nosaltres amb tanta ansietat.
La nova escola Bressol Casa de les Flors es construirà a la plaça Grana del barri de les Planes. Tindrà un pressupost de 2,7 milions d'euros i ocuparà 4.500 metres quadrats. L'Associació de Famílies de la Casa de les Flors ho valora positivament, però lamenta el retard en el projecte. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquesta nova escola Bressol, Casa de les Flors, que es construirà, com dèiem, a la plaça Granada. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Els veïns de l'edifici del carrer Victoria Kent, que patien una plaga d'insectes, poden respirar tranquils, almenys de manera momentània. Després que diversos veïns denunciessin la situació, el passat mes de desembre van intervenir al pis, buidant-lo i desinfectant-lo completament. Ara el problema dels insectes i les males olors s'ha reduït, però els veïns lamenten que el problema no se solucioni d'arrel.
Han hecho una cosa bien, que es vaciar y limpiar y desinfectar, pero ahora vuelve otra vez a meter a la persona, con una persona que necesita de atención.
10.000 donacions de sang en una setmana per remuntar les reserves després de Nadal. Amb aquest objectiu ha arrencat avui la marató de donants de sang a Catalunya. A l'Hospitalet es poden fer les donacions a l'Hospital de Bellvitge.
Crec que és una experiència enriquidora per tothom, que no costa res. I de fet, en 5 minuts ho podem fer i intento donar una o dues vegades a l'any.
És un momentet i sempre doncs, és una col·laboració que fas amb la societat. No? Sempre hi ha algú que li farà falta.
I en esports ens centrarem en el Club Tenis Taula L'Hospitalet, que afronta amb màxima ambició el tram final de la primera volta de la Superdivisió Masculina. Aquest divendres rebrà a casa el CTT Alzira, mentre que la següent jornada visitarà la pista del Burgos.
Hem tingut partits per sumar punts o fins i tot per guanyar, que al final per petits detalls han marxat i bueno, hem intentat això, que quan estiguem en aquesta situació doncs ho intentem aprofitar.
L'Ajuntament ja ha definit el pla urbanístic que ha de propiciar el trasllat de l'escola Bressol Casa de les Flors. La nova ubicació serà la plaça Granada. L'Associació de Famílies ho celebra, però també lamenta que el projecte porti tant de retard. També reclama millores urgents en les instal·lacions actuals al carrer Alegria.
La nova escola Bressol tindrà un pressupost de 2,7 milions d'euros i ocuparà 4.500 metres quadrats de la plaça Granada, també coneguda com la plaça dels Escacs o de Pedro Álvarez, a tocar del carrer Teide i de les vies del tren. Una vegada comencin les obres, amb data encara per concretar, es preveuen 3 anys d'obres. L'informe tècnic del projecte conclou que les actuals instal·lacions de la Casa de les Flors al carrer Alegria han quedat obsoletes i també esmenta que l'obertura del nou CAP ha reduït l'espai de joc, així com les molèsties que pateix l'escola Bressol per l'incivisme d'una part del veïnat de la finca. L'Associació de Famílies de la Casa de les Flors celebra que s'enceti el projecte, encara que sigui amb retard, i demana que hi hagi la màxima celeritat.
També diem que arriba tard, perquè aquest problema porta des del mes del 2021-22, que podríem fer-ho abans i potser els nostres fills sí que haguessin disfrutat aquesta nova Bressol. Ara mateix estem en l'últim curs, nosaltres no ho veurem, però bueno, estem contentes que les pròximes famílies doncs, no tinguin que veure amb tot això que hem viscut ara, nosaltres amb tanta ansietat.
El projecte de la nova escola Bressol Casa de les Flors a la plaça Granada també preveu una possible ampliació de l'equipament per si calgués en el futur, de tal forma que podria passar de 94 a 140 places, una previsió d'ampliació de places que respon a la realitat sociològica actual del barri de la Florida. Però les famílies d'ara volen que l'Ajuntament instal·li ja els elements de protecció de la zona de jocs i també mesures urgents per evitar l'ús incívic que se'n fa de l'entrada de l'escola.
Perquè això sí que ho podem viure. Han de fer unes estructures que ens han explicat, que ens vindran a explicar, que la idea és que estiguin els nens protegits i això sí que ens han dit que serà dintre d'aquest any. Això, i llavors nosaltres amb això sí que volem insistir que nosaltres necessitem ja això. I llavors intentarem que sigui així, o sigui, perquè nosaltres aquí estarem fins al juliol. Són molts mesos encara amb aquesta problemàtica, que per fet de fer una nova no vol dir que aquests problemes desapareguin d'aquí.
El projecte de trasllat de l'Escola Bressol Casa de les Flors també preveu que el subsòl del nou equipament educatiu es destini a l'aparcament municipal.
Les escoles Bressol pendents d'integrar-se a la xarxa pública podrien fer-ho a principis del curs vinent, després d'anys d'espera. Així ho recullen els pressupostos del govern per al 2026, tot i que encara caldrà esperar per veure si s'aproven. Per això les famílies ho viuen amb prudència.
Les 5 escoles Bressol de la ciutat pendents d'integrar-se a la xarxa pública comencen el 2026 amb la il·lusió que aquest sigui definitivament l'any en què passin a ser centres municipals. Així ho apunta el projecte de pressupostos que ha presentat el govern socialista i on es recull la partida per finançar aquestes escoles a partir del pròxim curs. Uns comptes municipals, però, que per primera vegada estan lligats a una qüestió de confiança i que, per tant, encara són pendents d'aprovació. Les famílies de les Bressol celebren els avenços, però ho fan amb cautela.
Per una banda, estem contents i celebrem que hagi realment estigui doncs, pressupostat i que, per tant, hi hagi aquesta voluntat de procedir amb la municipalització, però sí que és cert que ho vivim amb una mica de reticència, no? Amb una mica de prudència, perquè al final hem rebut tants terminis al llarg d'aquests anys que fins que no veiem que realment es fa efectiu, doncs no acabem de confiar.
Amb els pressupostos pendents d'aprovar, el concurs públic per gestionar aquestes escoles Bressol encara no s'ha activat. I això inquieta les famílies. També els preocupa quedar-se sense la subvenció de 80 euros mensuals que reben ara.
L'Ajuntament, en la darrera reunió que vam tenir amb ells a l'estiu, ens va dir que intentarien treure-la l'últim trimestre del 2025 i no va ser possible, i l'última informació que tenim és que sortirà al febrer. Una vegada surti el plec són mínim 6 mesos de tràmits, i 6 mesos de tràmits vol dir que ens plantem a l'agost, i al setembre realment no es pot fer efectiva aquesta municipalització, com que la subvenció només està otorgada fins al juliol, ens quedaríem una mica en terra de ningú, diguem.
Amb la integració de les Bressol Nova Fortuny, Estel Blau, Patufet, Guagua i Garabatos, la ciutat passaria de 6 a 11 escoles Bressol municipals que compten amb una partida als pressupostos de 2,5 milions d'euros. Això suposa tenir 381 places més, arribant a gairebé els 1.000 infants en les escoles Bressol municipals.
En relació als pressupostos, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, considera inviable un pacte amb la resta de grups de l'oposició per formar una majoria alternativa i presentar una moció de censura contra l'alcalde David Quirós. El seu portaveu, Jaume Graells, tot i que no descarta trobar-se en el futur, ha assegurat que no s'han reunit amb la resta de grups perquè prioritzen poder negociar amb el govern municipal. Això sí, ha explicat que els altres grups sí que han manifestat la intenció de trobar-se. Els republicans són conscients que els pressupostos s'aprovaran de manera automàtica a finals de mes i prefereixen estendre la mà al govern i poder arribar a un nivell de consens que els permeti acabar el mandat amb una situació positiva, han dit, per la ciutadania.
Per part nostra, doncs evidentment, no entrarem en cap escenari que impliqui la col·laboració directa o indirecta de l'ultradreta a la nostra ciutat. Es fa molt difícil que pugui haver col·laboració, si som sincers, entre grups que no tenim res a veure, que estem contraposats. Sobretot li volem traslladar un missatge a l'alcalde, més que als altres grups. Nosaltres som el principal grup de l'oposició i li llancem a l'alcalde: la ciutat necessita d'acords, necessita d'enteses, prioritzem el trobar solucions a la ciutadania. I per tant, ara entrar en aquest joc, aquest joc rocambolesc, inviable, de voler arribar a acords amb gent que defensem interessos, torno a dir, molt diferents, doncs és un exercici que a la ciutadania no li interessa. Però aquest no ha de ser un missatge de suport a l'alcaldia.
Més d'un centenar d'alumnes de l'Hospitalet es beneficien del servei de reforç escolar de l'associació Narinan. L'entitat sense ànim de lucre ofereix suport educatiu a infants de 6 a 12 anys en risc d'exclusió social. Ara fan una crida a la ciutadania per incrementar el nombre de voluntaris.
Són alumnes de tercer de l'escola Charlie Rivel, al barri de Coiblanc. Quan la resta de companys surten de l'escola, ells es queden per rebre una sessió de reforç gràcies a l'associació Narinan. L'entitat sense ànim de lucre ofereix suport educatiu per a infants en risc d'exclusió social. L'escola és l'encarregada de seleccionar els alumnes que més ho necessiten i els voluntaris els ajuden en matèries com el català o les matemàtiques en grups reduïts.
Amb Susana fa sumes, restes, multiplicar i jugar i pintar
i fer multiplicacions i fer feina.
Des de la seva creació el 2016, Narinan ha incrementat el nombre d'alumnes atesos fins a gairebé 300 entre la comarca del Moianès, la ciutat de Barcelona i l'Hospitalet. En concret, a l'Hospitalet atenen un centenar d'infants de tres escoles del barri de Coiblanc, la Charlie Rivel, l'escola Màrius Torres i l'escola Pep Ventura. Entre els voluntaris hi ha perfils de totes les edats.
Vaig començar perquè des de la universitat, que jo estudio el grau de mestre d'educació primària, doncs ens van... hi ha un servei que és el servei d'APS, aprenentatge servei, i hi havia l'opció doncs, d'anar-hi anant, i em vaig apuntar.
Jo vinc del món de l'ensenyament i per mi ha estat una continuïtat quasi bé. M'he jubilat i l'endemà de jubilar-me és una tasca que m'encanta, és una manera de retornar a la societat alguna cosa que nosaltres no sabem el valor que té, però és que és tan important.
El creixement del projecte ha anat acompanyat de la col·laboració amb les escoles, que permet tenir un retorn de l'evolució acadèmica dels alumnes, sent en la majoria dels casos molt positiva. En l'última dècada, Narinan ha sumat 150 voluntaris d'arreu de Catalunya, però des de l'entitat expliquen que és difícil trobar-ne. Per aquest motiu, i amb l'objectiu d'atendre cada cop més infants, animen a la participació de la ciutadania.
Solucionat temporalment el problema de plagues que patien els veïns d'un bloc de pisos de protecció oficial situat al carrer Victòria Kent, al barri de Santa Eulàlia. Des de fa més de 3 anys pateixen una invasió d'insectes i males olors degut a una veïna amb síndrome de Diògenes. Ara el pis afectat ha estat desinfectat i s'ha reduït considerablement el problema. Els veïns, però, asseguren que aquesta solució és insuficient.
Els veïns de l'edifici del carrer Victòria Kent, que patien una plaga d'insectes, poden respirar tranquils de manera momentània. El bloc de pisos de protecció oficial situat al barri de Santa Eulàlia pateix una invasió d'insectes, com paneroles, cucs i aranyes, des de fa més de 3 anys a causa d'una veïna que acumula escombraries i objectes trobats al carrer dins el seu pis. Després que diversos veïns denunciessin la situació, les administracions i també a través dels mitjans de comunicació, el passat mes de desembre van intervenir al pis, buidant-lo i desinfectant-lo completament. Ara el problema dels insectes i les males olors s'ha reduït, però els veïns lamenten que el problema no se solucioni d'arrel.
Los que vaciaron el piso, los pobres, yo los veía que hasta casi vomitan, porque un olor que no sé cómo una persona soporta dichas olores. Han hecho una cosa bien, que es vaciar y limpiar y desinfectar, pero ahora vuelve otra vez a meter a la persona, con una persona que necesita de atención. Es que no está capacitada para estar sola, ni tampoco cuidarse sola. Y desconozco si tiene familia esa mujer, no tengo ni idea. Lo único que sé es que es una persona problemática en la que yo creo que nadie se está haciendo cargo de ella y vuelven a meter otra vez el parte del problema en la vivienda con el consiguiente riesgo de volverse a producir todo de nuevo.
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, propietària de l'immoble, explica que el cas es troba en procés judicial i de moment es troba paralitzat. Els veïns més afectats, els que comparteixen replà, lamenten que les administracions no els hagin donat les explicacions suficients.
No ha venido nadie de Habitatge o alguien del ayuntamiento a explicarnos la situación. Si vendrá una asistenta social, si va a hacerse cargo alguien de esta mujer, controlarla, que no vuelvan a meter basura de nuevo en la casa. Es que la tercera vez ya sabes que lo que va a pasar de nuevo es lo mismo.
Tot i que els veïns i veïnes del bloc de Victòria Kent celebren que la problemàtica dels insectes i les males olors s'hagi reduït gràcies a la desinfecció i fumigació del pis afectat, reclamen solucions més contundents per evitar una situació que, asseguren, es repeteix cada pocs anys.
L'Ajuntament de l'Hospitalet ha obert el període d'inscripció a un pla d'ocupació dirigit a joves. Sota el nom l'Hospitalet Primera Experiència Laboral, el consistori contractarà a 30 joves en situació d'atur com a personal tècnic. El projecte combina feina remunerada, formació i acompanyament. Els contractes tindran una durada de 12 mesos i es preveu que comencin al mes de març. Els joves hauran de tenir entre 21 i 35 anys i prestaran servei en diferents àrees municipals. Es pot fer la inscripció fins al 4 de febrer a la seu electrònica de l'Ajuntament o bé de forma presencial a les oficines d'atenció ciutadana. És la segona vegada que l'Ajuntament impulsa aquest programa que promou una primera experiència laboral entre els joves. La darrera convocatòria va ser l'any 2023. I en aquest 2026, l'Ajuntament de l'Hospitalet té previst actualitzar el parc d'escales mecàniques de la ciutat. Després de renovar les escales que donen accés al pont d'en Jordà entre Santa Eulàlia i la Torrassa, l'equip de govern ha aprovat un contracte per renovar la maquinària de les escales mecàniques del carrer Graner per un valor de 220.000 euros. Més endavant, també està previst un altre contracte de prop de 450.000 euros per modernitzar les escales mecàniques de dues zones, la primera al voltant del carrer París i l'altra al barri de Can Serra. L'Hospitalet compta amb 21 trams d'escales mecàniques a la ciutat.
Lo que haremos es renovar todas las instalaciones eléctricas, ponerlas, digamos, que sean más resilientes a efectos externos, vandalismo, etc. Y seguiremos fomentando el control remoto para poder actuar desde fuera. Por tanto, ahora ya adjudicaremos Graner y en breve nos pondremos con el resto, tanto con París, Martorell como con todo el entorno de Can Serra.
El Banc de Sang i Teixits posa en marxa avui la Marató de Donants de Sang de Catalunya, a més d'un centenar de municipis d'arreu del territori que acullen campanyes de donació de sang i plasma. L'Hospitalet també s'assuma a aquesta iniciativa.
La Marató de Donants de Sang arrenca avui amb el repte d'assolir 10.000 donacions en una sola setmana per reforçar les reserves de sang després del descens habitual que es produeix durant les festes de Nadal. Sota el lema «El vincle que ens fa immensos», l'edició d'enguany posa l'accent en el valor del gest solidari i altruista que suposa donar sang i en l'impacte col·lectiu que té aquest acte.
Donar sang és un fet que ens fa immensos, per això d'aquest nom, d'aquesta campanya, perquè és un vincle també el que crea el donant, doncs amb la persona que rebrà aquella sang, immens, perquè és un gest que ajuda a salvar fins a 3 vides, no? Doncs és un gest que nosaltres ho considerem gairebé heroic.
Vinc perquè, bueno, perquè crec que és una experiència que tothom hauria de compartir, que és gratificant i a més aporta, doncs, el tema. Crec que és una experiència enriquidora per tothom, que no costa res, i de fet en 5 minuts ho podem fer i intento donar una o dues vegades l'any.
És un momentet i sempre, doncs, és una col·laboració que fas amb la societat, no? Sempre hi ha algú que li farà falta i, doncs, bueno, és una ajuda, diguéssim.
Com cada any, la Marató se celebra la segona setmana de l'any per remuntar les donacions que cauen fins un 20% durant les festes i restablir així les reserves de sang.
És important perquè després de les festes de Nadal ens cau la donació un 20% i és una època especialment sensible perquè a més també fa fred i a més hem tingut una passa de grip important també aquests dies i la fred fa que encara hagin baixat més les donacions. Per tant, molt important començar el gener després de les festes de Nadal amb aquesta marató per remuntar les reserves i tornar-les a tenir, doncs, com cal.
Més de 70.000 persones necessitaran rebre sang als hospitals de Catalunya aquest 2026. Des del Banc de Sang i Teixits fan una crida a la ciutadania perquè incorpori la donació de sang com un hàbit regular i contribueixi a mantenir unes reserves estables durant tot l'any.
Venezuela ocupa aquests dies, des de fa dies, les portades dels mitjans de comunicació a escala mundial. Donald Trump erradicarà el chavisme o només està interessat en el petroli? Qui ha de gestionar aquest recurs natural tan important per l'economia veneçolana? Hem recollit el testimoni de dues dones veneçolanes que porten 20 anys aquí a l'Hospitalet i que des de fa 7 tenen un restaurant al carrer Vinaròs, al barri de Pubillacases.
Llevamos ya 26 años esperando, pues, esta noticia y realmente ha llegado. Por fin ha llegado una persona que nos ha ayudado y son muchos sentimientos encontrados, la verdad, mucha felicidad porque nos volveremos a encontrar también con nuestros familiares que tenemos muchísimo tiempo que no vemos y que no abrazamos y eso da muchísima alegría. Que bueno, que esperamos que liberen a todos los presos políticos que... Bueno, que me gustaría que todas las personas que han sido torturadas y que están presas pues puedan volver y regresar con todos sus familiares.
Todos los venezolanos estábamos esperando vivirlo y el vivirlo hoy pues nos da alegría y a la vez también un poco de incertidumbre. Bueno, el objetivo era sacar a esta gente de allí del poder. Ha sacado a Maduro de allí, pero aún sigue gente allí, arraigada. A ver, no digamos que lo ha hecho de la manera más correcta, pero por lo menos no digamos que está bien porque, bueno, han muerto personas allí. Tenemos esa esperanza de que el país vuelva a ser un día lo que fue.
Próspero, obviamente.
Pues evidentemente, antes de que lo tengan ellos, prefiero que lo tenga el gobierno de Estados Unidos, ¿vale? Y que luego haya esa transición para que nuestro país tenga un presidente democrático y que evidentemente nuestras riquezas, que el pueblo pueda gozar de esas riquezas naturales.
Hay muchos sentimientos encontrados, pero realmente sí que nos gustaría volver a estar en Venezuela con nuestros familiares.
Claro, y por supuesto regresar, por supuesto, en algún tiempo volver a nuestro país, claro que sí lo hay.
I ja passades les festes, s'han habilitat els punts de recollida d'arbres de Nadal a l'Hospitalet. L'Ajuntament ha instal·lat 16 punts de recollida com aquest en el barri de Santa Eulàlia. Estan repartits pels diferents barris de la ciutat. En aquests primers dies, en alguns punts com aquest de Pubilla Cases, s'han utilitzat molt poc, una mostra que cada cop és més habitual utilitzar arbres de plàstic. Els punts de recollida estaran fins al 15 de gener. Els arbres que es portin després es traslladaran a una planta de reciclatge de matèria orgànica per fer-ne compost. El Club Tenis Taula a l'Hospitalet afronta amb màxima ambició el tram final de la primera volta de la Superdivisió masculina. L'objectiu passa per treure bons resultats en els propers dos partits davant de rivals directes que també busquen la permanència a la màxima categoria.
Aquest divendres l'Hospi rebrà a casa l'Alzira, mentre que en la següent jornada visitarà la pista del Burgos. Dos compromisos clau davant rivals directes que ocupen la part baixa de la classificació i que també lluiten per assegurar-se la permanència. Des del club són conscients de la transcendència d'aquests dos enfrontaments i assenyalen que serà imprescindible sortir molt endollats des del primer punt.
Hem tingut partits per sumar punts o fins i tot per guanyar, que al final per petits detalls han marxat i bueno, hem d'intentar això, que quan estiguem en aquesta situació, que estarem en molts partits, és molt probable que aquest divendres també, doncs ho intentem aprofitar.
En aquest sentit, el Tenis Taula a l'Hospitalet no veurien amb mals ulls sumar un empat davant l'Alzira, un resultat que podria ser valuós en la lluita per la permanència.
Poder abans de jugar el partit, sí, després. Sabent amb l'equip que vindran, que és un equip bastant fort, poder treure un puntet no estaria malament. No estaria malament.
Els jugadors encaren el duel després d'un mes sense disputar cap partit oficial, una circumstància que, segons el cos tècnic, no hauria d'afectar el rendiment de l'equip ni les opcions de victòria.
Sempre costa una mica més, no? Però és el mateix per tots, és el mateix per l'Alzira, és el mateix per nosaltres, i hem d'intentar això, no? Doncs quan tinguem aquestes situacions, que estic segur que les tindrem també en aquest partit, doncs mirar d'estar molt concentrats, estar tranquils, prendre bones decisions en els moments importants i a partir d'aquí doncs, anar a tope i intentar guanyar.
Actualment l'Hospi ocupa posicions de permanència i no perdre cap dels dos pròxims partits suposaria un pas molt important per consolidar l'objectiu de seguir competint la propera temporada a la màxima categoria del tenis taula espanyol.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. La nova escola Bressol Casa de les Flors es construirà a la plaça Grana del barri de les Planes. Tindrà un pressupost de 2,7 milions d'euros i ocuparà 4.500 metres quadrats. L'Associació de Famílies de la Casa de les Flors ho valora positivament, però lamenta el retard en el projecte. Solució temporal al problema de plagues a l'edifici del carrer Victòria Kent. Tot i que el pis que provocava l'aparició d'insectes i males olors ha estat desinfectat, els veïns lamenten que el problema no se solucioni d'arrel. 10.000 donacions de sang en una setmana per remuntar les reserves després de Nadal. Amb aquest objectiu ha arrencat avui la marató de donants de sang a Catalunya. A l'Hospitalet es poden fer les donacions a l'Hospital de Bellvitge. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.